Fora d'hores. Les veus de l'Autònoma.
Bona nit, benvinguts al Fora d'hores, el programa dels estudiants de comunicació de la Universitat Autònoma. Avui comencem a Ràdio 4 una sèrie de programes que estaran dedicats a la relació que existeix entre el cinema i la música. A poc a poc anirem coneixent les característiques d'un gènere cinematogràfic i el tipus de peces musicals que en són característiques, així com els personatges que apareixen en aquestes pel·lícules. El programa d'avui ha estat elaborat per Dani Munte, Iago Viñas, Ernest Fuster, Balmaccio, Manel Lorente i Ainara Aparici. Tots ells ens apropen un dels gèneres més mítics del setè art, el western.
El western està considerat com un dels gèneres cinematogràfics fonamentals, sobretot en el context del cinema clàssic i nord-americà. La paraula western originàriament és relatiu a l'oest. Habitualment es fa servir l'expressió pel·lícula de l'oest o pel·lícula de vaquers. Al principi, una pel·lícula es va considerar western per estar situada a l'acció en un context determinat. L'exploració i el desenvolupament del territori occidental dels Estats Units durant el segle XIX.
Amb el temps, les característiques del context històric van ser esteses als personatges d'aquelles històries. El gènere es va enfocar cap a la confrontació dels diversos personatges amb un caràcter cada vegada més psicològic.
Estaven ambientades en territoris inexplorats i indòmits, sota l'amenaça latent de l'atac dels indis.
O en ciutats sense llei, on els bandits campen sense cap limitació.
Alguns d'aquests personatges representen el bé. Aquella gent que viatjava esperançada a aquelles terres amb l'utopia de forjar una llar i viure en pau.
Altres representen, al contrari, el costat malvat que s'aprofiten dels indefensos.
L'època daurada i clàssica del western correspon al cinema nord-americà dels anys 50 i anteriors.
Posteriorment, va haver una pèrdua d'interès per part del públic. Es van desenvolupar nous subgèneres. Per exemple, el western crepuscular sol parlar de nostàlgia i romanticisme sobre la fi d'aquella època, contraposant-la a l'arribada d'una civilització personificada en la locomotora.
Altres vegades, des de fora, una nova generació italiana va introduir els spaghetti western, que centrava en l'aspecte del lideratge i irònic.
Pel que fa al futur del western, les expectatives no són massa bones. El número de pel·lícules d'aquest gènere ha anat baixant i no sembla recuperar-se.
A la darrera entrega dels Oscars, Clint Eastwood és l'escollit per entregar l'Oscar honorífic a Ennio Morricone. Qui, si més no, amb acudit inclòs de Clint, que s'ha confós en dir el discurs. Se li han oblidat les ulleres. Cinc vegades nominat, Ennio Morricone mai s'havia endut l'Oscar. Com sempre, l'Acadèmia intenta rectificar els seus grans oblits. L'homenatge inclou una cançó de Celine Dion dedicada al propi Ennio, qui sembla que es dorm. La platea sencera es posa dempeus per homenatjar a Morricone en el moment que recull l'Oscar. Ennio Morricone és, sens dubte, un dels grans autors musicals de la història del cinema i el més gran dels compositors del western. Un poble mexicà es troba esclavitzat per Calvera, el capità d'una banda de foragits. Com no es poden defensar, els seus habitants decideixen contractar el servei de 7 pistolers. Morricone va ajudar aquí a Bernstein a crear en la memòria col·lectiva dels espectadors del cinema el cànon del que es considera una música associada a pistolers, indis, grans espais, salons i xèrifs. Sobretot, ho va fer amb la banda sonora de l'Oest per excel·lència, Los Siete Magníficos. En La muerte tenía un precio de Sergio Leone, dos caçarrecompenses, rivals des de sempre, sumen esforços en la persecució d'un malfactor anomenat l'Indi. La seva intenció és repartir-se una recompensa. Un és cínic i interessant, mentre l'altre porta sobre una càrrega humana d'experiència. Morricone, en La muerte tenía un precio, no és únicament una melodia la que té el protagonisme musical de la cinta. El gran suc està en com s'exprimeix una senzilla caixa de música jugant amb els acords i les imatges. Una música nostàlgica que de forma brutal contrasta amb l'esplor de les imatges mostrades.
Ara escoltem Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, composada per Dmitri Tionkin. Va ser un compositor rus de música clàssica. Va quedar fascinat pel jazz i la comèdia musical en arribar als Estats Units. Aquesta influència va ser decisiva per a qui es va convertir en el compositor del western per excel·lència. En el film El Álamo de John Wayne es barregen els gèneres del western i el cinema èpic. Els temes més recordats pel públic, The Weya i The Green Leaf of Summer, surten en el títol principal i són interpretats en trompeta i acordeó respectivament, amb una barreja de guitarra espanyola que ens fa presagiar una història no massa alegre. En Sol ante el peligro, de Fred Zinnemann, Tionkin va composar una de les bandes sonores més cèlebres del western, que inclou una tremenda balada, Don't Forsake Me, Oh My Darling, cantada per Tex Ritter.
Do not forsake me, oh my darling. On this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. Wait, Lord. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave. For I must face a man who hates me, or lie a coward, a craven coward, or lie a coward in my grave.
Hem sentit la banda sonora de Duelo de Titanes, fill de John Sturges, que protagonitza en Burt Lancaster i Kirk Douglas. En aquesta pel·lícula, Tionkin composa junt a Ned Washington aquesta cançó que serà el seu leitmotiv, OK Corral, basada en una història real on l'autoritat s'alinea amb el bandit per assassinar un vaquer. Before I ride away, away. Your love altra obra essencial per sentir la música del western és Horizontes de Grandeza, a la banda sonora de Jeremy Moros. Y La Conquista del Oeste, banda sonora de Alfred Newman, un mes dels grans westerns en gran banda sonora. Altres autors destacats són Lenny Newhouse, John Barry, Klaus Badelt, Gustavo Santaolalla, Jerry Goldsmith i George Dunning. Tots ells també han creat bandes sonores molt conegudes de les quals sentirem petits fragments.
They turned him out of Beechworth Jail in 1871. He put in 3 long years behind those walls for the stealing of a horse, which he swore he'd never done. But now he sees the sun and turns his back upon it all. Walk softly, cried the magistrate who counted up the score. Walk softly, cried the turnkey as he clanged behind.
Go to sleep, may your sweet dreams come true. Just lay back in my arms for one more night. I've this crazy old notion that calls me sometimes, saying this one's the love of your. Thank you.
Parlem ara de bons i dolents, un tòpic que al western pren una especial rellevància. Tant és així que el mateix Sergio Leone va etiquetar una de les seves pel·lícules El bueno, el feo y el malo, un film que, junt amb La muerte tenía un precio, va calar a fons, tant per la seva excepcional banda sonora com pels primers plans que van il·lustrar el mite del bo i del dolent. Clint Eastwood va ser el bo dels espagueti western de Leone, mentre que el villà el va recrear Lee Van Cleef. Així, cada cop que el bo apareixia a la pantalla, sentíem... Molt diferent que quan veiem el dolent. Però abans dels espagueti western, ja hi havia molts tòpics que reflexaven aquesta realitat. Malgrat el posat prepotent i el mal vici de beure alcohol, el xèrif sempre s'ha associat al bo de la peli. És per això que si no estàs amb el xèrif, sempre et sortirà el tret per la culata.
Ja ho veu, xèrif. És allà on tenen en Marshall. Són molts i van armats. Farem el que puguem.
Quina profunditat té el rierol, Martín?
Depèn, entre metre i mig i 2 metres.
I és gaire fons, sota el pont?
Penso que sí.
Xèrif, tinc una idea.
Però què dimoni?
Ara no hi ha temps. Només estigui atent al meu senyal. En Marshall. Ho estarà? Dóna'm el teu rifle, Martín.
Aquí tens.
El Louis, un dels ajudants del xèrif, surt esperitat de la cabana en direcció al riu. Pel que es veu, em porta una de cap.
Noi, és freda.
Mentrestant, a la cabana esperen el senyal del Louis, però els minuts es fan eterns i el nerviosisme creix cada cop més.
Ho sento, no podem retardar-ho més. Henry!
Què vols?
Estàs disposat?
Endavant! Tregui el Tom i jo trauré en Marshall!
Primer vull veure en Marshall!
Molt bé, nois, porteu-lo, vinga.
Satisfet?
Des d'aquí segur que em sentirà el Marshall.
Xèrif, el Luis ja està sota el pont. Ha arribat nedant fins allà.
Molt bé, porta el Tom. Ara dóna'm això i comença a caminar. Molt a poc, però això sí, no cregui que serà tan fàcil. Primer et lligaré perquè no t'escapis. Així tindràs les mans ocupades. Vinga! Henry, aquí el tens. Mouta!
Tu, camina a poc també. Va! Els dos presoners avancen cautelosos, però no saben que molt a prop d'ells hi ha el Louis amagat sota el riu.
Louis!
Segur que el reconeixerà, aquest senyal.
El Lewis ha fet el senyal i sembla que en Marshall el reconeix. Així que, com un llampec, arrenca a córrer cap al pont i es llença a l'aigua.
Ho ha aconseguit, xèrif. En Marshall ha reconegut el senyal.
Quiet on ets, Tom. Henry, què vols fer ara?
Vull el Tom!
Per què? Es va espantar i va signar les escriptures dels collons!
Maleït traïdor!
Mala sort.
L'intercanvi de presoners és, sens dubte, en el western, una metàfora dels bons i els dolents. Hi ha molts altres tòpics recurrents, com el duel, però ja en parlarem més endavant.
Darrere d'aquests personatges estereotipats hi ha les grans estrelles del western, i John Wayne porta la corona del gènere.
No passa res que no estigui escrit, s'ha de donar temps al temps.
Lleig, fort i formal. Així s'expressa l'epitafi de John Wayne, l'actor que dona la imatge del vaquer estereotipat del cinema. Va participar en més de 100 pel·lícules i va ser gran amic del director John Ford. Va ser considerat als Estats Units el segon personatge històric més important després de Lincoln i l'actor més taquiller del seu temps. Com a director, productor i actor, la seva obra culminant va ser El Alamo.
És com en totes les guerres, suposo. Els que la dirigeixen l'estan guanyant. Els polítics es portaran la glòria, però els soldats simplement desitgen tornar a casa.
Winchester 73, d'Anthony Mann. El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford. Són les dues grans pel·lícules que l'actor polivalent i oscaritzat James Stewart va aportar al gènere del western. També va ser un símbol patriòtic i va intervenir en més de 80 films.
Un home decent no desitja matar un home, però si ha de disparar, dispara a matar.
En més de 90 pel·lícules, Henry Fonda va ser una altra icona per al cinema de l'Oest. Les uves de la ira, de John Ford, Fort Apache, o 12 hombres sin piedad, com a productor, li van permetre obtindre més d'un Oscar.
No vaig a cap lloc en particular. Tots els llocs són bons per passar de llarg.
Gary Cooper és un actor que des dels seus inicis es va impregnar del western per arribar a ser un ídol. Tres vegades oscaritzat, va participar en El Caballero de l'Oeste com a productor, Sol ante el peligro de Fred Zinnemann i Por quien doblan las campanas de Sam Wood.
Hi ha alguna cosa curiosa amb l'or, i no ho sembla.
Mitchum va ser un altre actor fet ell mateix. Va començar a la RKO, amb Más allá del Río Grande, de Parris, i sobretot El Dorado, de Howard Hawks, i junt amb el mític John Wayne. Robert Mitchum també ha passat a la història del western. Va començar en aquest gènere amb el film Con sus mismas armas. Spencer Tracy, Glenn Ford, Jack Palance, Kirk Douglas, Burt Lancaster, Gregory Peck són tota una constel·lació d'actors polifacètics que també han tingut una gran intervenció en el cinema de l'Oest.
I en aquest univers masclista és dirigit per un altre cos d'elit, que són els directors. Si féssim un recull dels films, amb els seus directors més significatius del western, hauríem de començar pel mateix inici del cinema. En 1903, Edward Potter va rodar Assalto y robo al tren. Va ser el primer film de western on el pistoler s'atrevia a disparar al públic. Vint anys més tard, Cruise va dirigir una altra pel·lícula icònica del cinema de l'Oest, La caravana d'Oregon. I La diligència, de John Ford, el 1939, va ser la principal aportació d'aquest director. En 1960, Sturge va gravar Los Siete Magníficos, un dels films amb més banda sonora universalitzada del cinema. Per destacar una última pel·lícula, esmentarem a Hill, que el 1980 va dirigir Forajidos de leyenda.
ara donem pas a la secció del programa on tu ets el protagonista. Aprofitant que aquesta setmana l'hem dedicat al western, ens han fet arribar una fantàstica història amb el nom de Duelo en Palo Seco. L'autor és el realitzador Ivan Arévalo, al qual li donem el nostre agraïment per aquesta col·laboració especial.
El vent, la soledat i el silenci recorrien els carrers de Palo Seco quan va aparèixer l'ombra d'un cowboy. El seu nom era Stuart McCoy.
Oh, tu queda't aquí, que de seguida torno.
Miracle, Jou! Sembla que tenim un client. Surt, noi, surt! Ràpid, ràpid!
Hola, senyor. Em deixa el seu abric i el seu barret?
Aquí tens, noi. Com et dius?
Em dic Jou, senyor. I vostè?
Jou, eh? Doncs necessito un bany ben calent, Jou. Què podrà ser?
I tant! Ara mateix li dic al meu pare que li prepari. El seu cavall està fora?
En Jou ajudava el seu pare, el Sam, a portar la barberia. Era un noi de 7 anys, trempat i servicial. És per això que de seguida es va oferir a portar el cavall de l'Stuart a la quadra.
Aquí estaràs bé. Ets un cavall fort, eh?
Niñito!
El bandit mexicà, Alfredo García, que té amenaçat tot el poble amb la seva banda, fa acte de presència.
Dile al señorito del caballo que si al salir de la barbería no abandona Palo Seco, yo le voy a hacer abandonar por los restos. Y ahora ándele, ve a decirle lo que te dije, rápido, güey.
Més tard, aquella mateixa tarda, Stuart va baixar al saló. Ara, amb un aspecte més civilitzat.
Un whisky. Cambrer, si us plau, un altre whisky. I el que acostumi aquella dona.
Stuart es va fixar en la dona que petonejava de forma incòmoda Alfredo García i li va picar l'ullet. El cambrer no sabia com sortir del pas. Tota la sala queda glaçada per un moment. Les mirades són fixes.
Senyor, és que aquella dona no acostuma a prendre res.
Dos whiskies, covard!
De cop i volta, un seguidor de García s'aixeca de la cadira, però no té temps ni de desenfundar. Stuart el deixa fulminat.
Senyoreta, la convido a aquest whisky.
Señor McCoy! Aquí solo invito yo. Le reto a duelo. Vamos fuera.
Un plaer, senyor García.
Continuen les mirades glaçades. El cambrer tremolant. El petit Joe a la porta esperant. La dona, immòbil.
Senyor, em deu tres whiskies.
Stuart s'atura i recula.
La cagaste, pendejo.
Però què ha passat?
Stuart es queda parat, amb la mà a la cama, tapant-se la ferida superficial i mirant el petit Joe.
Petit Joe, m'has salvat la vida.
A veure, per recrear un escenari western, què necessitem? És un paisatge àrid, una gran plana. Per tant, vent. Això, una mica més. A més, fa molta, molta calor. És clar que, malgrat tot, deu haver vida, no? Què és això? Sembla que s'apropa un cavall. Però va sol?
I és clar que no. Què et pensaves?
Però qui és vostè?
Sóc un cowboy. Fes quina pregunta.
I vostè viatja amb algú més?
No, senyor. Sóc un cowboy. Un home solitari. Sempre viatjo sol, jo.
Ah, en aquest cas necessitarem una música que l'acompanyi.
Mm.
Ara sí. Ara ja tenim un paisatge del llunyà oest. Però que només viatgen pel desert, els cowboys?
No, home. De tant en tant, parem a fer un glop a les tavernes de les ciutats.
Però a mi em fa l'efecte que les tavernes no es reben gaire bé, els cowboys, eh?
Busco en John Farrell i ofereixo $200 pel valent que em porti al seu cap. Cambrer, una copa, ràpid! Però què carai es pensa aquest paio? Jo li ensenyaré. No tan ràpid, vaquer.
Ja la tenim ben engrescada. I així és com els cowboys maten, mai millor dit, les hores d'avorriment.
Sóc un pobre i sol cowboy, casament...
Però què dius, Benet? Pobre i sol, ja m'agradaria veure't així. Aviam qui et rentaria la roba i et faria el dinar.
Sí, senyor. Aquesta és la meva dona. Va, vine cap aquí i fes-me un petó.
Vine cap endavant, brètol.
Au!
Va, aixeca't. Es pot saber què fas, senyor, t'han de veure.
Xxxt, silenci. Estic buscant petjades.
Petjades? Encara que n'hi haguessin, no les veuries pas amb la que portes a sobre.
Au! Ja ho sabia jo, que aquest era un bon lloc, acamparem aquí.
Senyor, per què no em vaig casar amb un indi? Com a mínim tenen tenda on dormir. Walter!
Em s'atreu la...
Walter! Walter!
Shhh.
Calla i dorm.
Walter! Walter!
Silenci! Silenci! Gran capàliga parla ara. Tu ser presonera del nostre poble. Tu haver de callar ara per viure o tu nyam, nyam pels llops.
Ai, Déu meu! Primer el Walter i ara això. Però què he fet tan malament, senyor?
Tu no patir. Si tu fer el que jo dir, tu poder marxar. Ara escolta, vosaltres rostres pàl·lids, posseïu un líquid d'or.
Líquid d'or? Vols dir el whisky?
Silenci! Nosaltres voler líquid daurat, per sempre contents com vosaltres.
I què vol que faci jo?
Rostre pàl·lid, peus pudents, tenir fàbriques per fer, trinco, trinco.
Vols dir en Walter? Sí que li fan pudor els peus, sí.
Silenci! Quan ell vingui per tu rescatar-te, haurà de donar dues ampolles de trinco, trinco.
Ui, ho veig difícil, eh? Una altra cosa encara, però el whisky, no li treguis pas aquest.
Recorda, si no trinco, trinco, tu nyam, nyam, pas llops.
Sóc un pobre i sol que vull l'aparenta lluny d'aquí.
Allà hi ha fum! Som-hi, nano! Segur que deu ser un d'aquests. Tu què dius, nano? Anem a veure! Dispensin, busco un tal cap de plomes, em sembla que es diu, a veure... Ei, Floreta, estàs aquí!
Calla, brètol, ja t'ho deia que el veure et mataria. El que no sabies que a mi també em mataria.
Però de què estàs parlant?
Calla, que ven cap de plomes.
Jau, veus pudents, digue'ns el secret de trinco, trinco, o tots dos nyam, nyam per llops.
Però què diu aquest?
Que li donis el whisky, fotem el camp d'una vegada.
Què? Ni somiar-ho. Però què s'està pensant, home?
Dona trinco, trinco ara, o teva dona quedarà aquí.
Doncs mira, tenim whisky...
Walter, Walter!
Perdona, Floreta, que era una broma. A veure, ja ho tinc. Farem un canvi. Jo et dono una ampolla i tu em deixes fumar d'aquesta pipa que tens.
Sí, home, només et faltava això, tu, i un raba.
Raba?
Raba.
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 Raba. Raba.
Raba. Raba. Raba. Raba. Raba. Raba. Raba.
Raba. Raba. Raba. Raba. Raba. Raba. Raba. Raba. Raba. Raba. Raba. Raba. Raba. Raba. Raba.
Sense perdó, de Clint Eastwood, i 800 bales d'Ales de la Iglesia desgranen el món dels western, de la desmitificació a la paròdia. Vuitcentes bales és una pel·lícula rodada als vells estudis de l'Espagueti Western d'Almeria. Explica com un vell grup d'actors assumeix la personalitat dels personatges que interpreten per tal de continuar endavant, amb el seu treball com a actors especialitzats al western. Un altre grup de films contemporanis són els que desmitifiquen la separació de bons i dolents, com Soldat Blau o Ballant en Llops. Aquests films van voler trencar amb els arquetipus presents als westerns i deixar clar que no hi ha bons ni dolents. Representen una autocrítica del que realment van ser la conquesta de l'Oest. En Brokeback Mountain, Ang Lee reinventa el western. És una de les darreres pel·lícules sobre vaquers de Hollywood. En aquest film es va voler anar més enllà, ja que va acabar en la imatge del cowboy dur, solitari, amant de les dones i sense mostrar mai els seus sentiments. Els protagonistes d'aquesta obra són dos vaquers amb una peculiaritat mai vista en un western. Són homosexuals.
Arriba el moment de tancar el Fora d'Hores per avui. Gràcies a Dani Munte, Iago Viñas, Ernest Fuster, Val Machio, Manel Lorente i Ainara Parisi per aquest màgic recorregut pel cinema western. Salutacions del Carles Gala des de les vies de so i de qui us parla, Alan Cabanyes. Teniu una cita amb els estudiants de comunicació de l'Autònoma diumenge vinent, a la mateixa hora i aquí, a Ràdio 4.